Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Menys alumnes per aula per poder garantir la distància de seguretat i evitar el risc de contagi de coronavirus. Aquesta és la demanda unitària dels sindicats de l'educació. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Des dels sindicats asseguren que les mesures que es prenguin a les escoles tindran una repercussió directa en el conjunt de la societat. Així ho alerta el portaveu nacional de l'USTEC, Ramon Font.
De vegades allò barat surt car, no? I aquí poden passar moltes coses i per estalviar diners potser al final ens sortirà més car en termes de salut i en termes econòmics també fins i tot, perquè lògicament quan para l'escola l'economia queda no al congelador però gairebé.
Això sí, per reduir les ràtios caldria contractar 1.500 professors més a Sabadell i 4.500 a tot el Vallès Occidental.
Tot plegat el dia que se sumen dues noves víctimes per coronavirus a la ciutat.
Avui hi ha 44 persones ingressades al Taulí, la mateixa xifra que ahir, malgrat que s'han sumat 7 especialitzats més i s'han detectat 3 casos més confirmats per PCR. El risc de rebrot i la velocitat de transmissió del virus a Sabadell es manté pràcticament idèntic respecte a l'últim recompte.
I en esports, el sabadellenc David de la Cruz disputarà el segon Tour de França de la seva carrera.
De la Cruz viu amb ganes el fet de poder repetir experiència 6 anys després del primer cop. El Tour de França arrenca demà amb una etapa plana de 156 quilòmetres amb sortida i arribada a Niça.
Són algunes de les notícies que us explicarem en els pròxims minuts amb el Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans però obrim pàgina de serveis. A aquesta hora tenim 29 graus a Sabadell, la mateixa temperatura exacta que ahir a aquesta hora, i amb vistes a un canvi de temps que ens venen anunciant en els últims dies, sembla que hauria d'arribar la pluja. Per quan l'hem d'esperar, Jordi Via, bona tarda.
Hola, bona tarda. Estem pendents d'aquest canvi de temps notable que ens ha d'arribar durant les immediates hores. De fet, ja ho notem cap al Pirineu, amb algunes precipitacions que, per exemple, a Viella deixen acumulat ja fins a 10 litres per metre quadrat. Els núvols també es van fent cada cop més presents a gran part de Catalunya, però, això sí, l'ambient es manté càlid i xafogós cap a la costa. Fins i tot, a punts com el Dover, la màxima ha arribat fins als 35 graus. I pel que fa al llarg de les properes hores, doncs esperem que les pluges vagin guanyant extensió i intensitat. Durant aquest vespre estaríem parlant de pluges fortes que poden caure a sectors més aviats entorn de la Catalunya central, cap al Camp de Tarragona, i entre aquesta tarda i dissabte, migdia, amb aquests indrets fins i tot podríem parlar d'acumulacions de més de 100 litres per metre quadrat. Al llarg també de la tarda entrarà la tramuntana i el mestral als dos extrems del país, faran pitjorar la situació marítima i les temperatures baixaran ja al llarg d'aquesta propera tarda. És tot des del Centre Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, les carreteres també es preparen per aquest temps que ha d'arribar i, de fet, s'estan fent controls de velocitat en diferents punts de la xarxa viària catalana. El que més a prop ens queda és el de Montcada i Reixac a la C-17, on ara mateix hi ha 3 quilòmetres de retencions en els dos sentits arran d'aquests controls de velocitat per les previsions meteorològiques. També trobem problemes a Santa Perpètua de Mogoda a la P-7, trobem pràcticament un quilòmetre de circulació intensa per obres que s'estan fent de neteja de la via que han obligat a tallar un carril. I també hi ha problemes a la part de Barberà del Vallès, concretament a la B30, un quilòmetre de retencions en sentit sud per enllaçar amb la C-58. Per tant, situació molt complicada a la xarxa viària més propera a Sabadell. En canvi, se circula còmodament d'entrada i de sortida de Barcelona. Passen 4 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria. Els sindicats de mestres demanen 1.500 nous professors als centres escolars públics de Sabadell per iniciar el curs amb seguretat. En una proposta unitària, els representants dels docents volen que la Generalitat de Catalunya inverteixi 1.500 milions d'euros per reduir les ràtios d'alumnes fins a 10 a infantil i 15 a primària i secundària. Això significa 4.500 professors més a tot el Vallès Occidental, 40.000 a tota Catalunya.
Pels mestres, aquest és el camí per augmentar la distància de seguretat com a prevenció de noves situacions de rebrot. Ho aclareix Ramon Font, portaveu nacional de l'USTEC.
Hi ha alguna cosa que demanem que també és molt important, que té a veure amb la distància, no? Que sempre és mascaretes, mans, distància, que són les ràtios, no? I estem demanant ràtios a infantil de 10, a primària i secundària de 15, L'altre dia van dir que màxim hi hauria 20 en els grups. Això, els grups i les ràtios no és el mateix, no? Si diuen grups de 20 a primària i es tracta de repartir els infants sense especialistes, sense atenció a la diversitat, desdoblament, reforços, etc., doncs estarem perdent molt.
Font creu que el curs ha de començar de manera inqüestionable, però cal assumir la despesa en nous professors sense miraments, és a dir, sense mirar d'estalviar i, si cal, endeutar-se.
Clar, algú pot pensar, això és fer volar coloms. No sé, hi ha uns fons de la Unió Europea que són 140.000 milions d'euros per tot l'Estat, jo crec que 1.500 per l'educació pública catalana ens els podríem permetre, no? No seria llençar els diners i algú dirà, home, no han arribat. Bueno, hi ha una cosa que es diu dèficit i una altra que es diu deute. I si no el fas per l'educació i per la sanitat, per què el fas el deute? I si no és ara, quan el fas el deute i el dèficit?
El fet d'estalviar en costos d'educació per Font podria acabar sortint més car en termes de salut i d'economia si s'acabés aturant. A més, en cas de confinament, un de cada tres alumnes deixa de seguir els continguts curriculars. El delegat sindical alerta que hi ha contradiccions en les lectures que s'extreuen de l'experiència amb els casals.
Si els casals funcionaven en grups de 10 a l'aire lliure, no entenem com tancaran 20, 25, 30 persones en una aula amb finestres tancades. Això no ho entenem, no? O sigui, els bars i els restaurants de Lleida tenen l'aforament a la meitat i les aules aniran doncs igual que sempre. Això és molt contradictori.
Els sindicats demanen també mascaretes obligatòries a partir dels 6 anys i pantalles facials i les FFP2 pels treballadors. Els mestres vulnerables encara no han rebut resposta dels serveis de prevenció sobre la seva incorporació. El conjunt de sindicats no descarten mobilitzacions.
I en les últimes hores han deixat dues noves víctimes de Covid-19 a la ciutat, segons dades facilitades aquest migdia per l'Ajuntament. El nombre d'ingressats al Taulí per aquesta malaltia es manté en 44, la mateixa xifra que ahir, malgrat que han hagut de ser hospitalitzats 7 pacients nous per coronavirus. També s'han diagnosticat 3 casos més confirmats per PCR.
Els centres d'atenció primària, per la seva banda, han detectat aquesta setmana 211 casos confirmats per PCR, 19 menys que en la setmana anterior. Pel que fa al risc de rebrot, ha augmentat molt lleugerament en les últimes hores, passant del 173,44 d'ahir al 174,82. La velocitat de transmissió del virus, la R, és de l'1,01, una centèsima més que ahir. A Catalunya s'ha registrat un increment destacat de casos de Covid-19, amb 1.272 nous confirmats per PCR. La xifra total de casos en totes les proves és de 126.849. Han mort 9 persones més respecte a l'últim balanç. Per altra banda, els hospitals sumen 665 pacients ingressats, 7 més respecte a l'última actualització. D'aquests, 126 es troben a l'UCI, 3 menys. El risc de rebrot continua augmentant i ja s'acosta a 200, concretament 194,64, gairebé 20 punts més que la setmana passada. En paral·lel, la velocitat de propagació del virus, la R, es manté per sobre de l'1 a 1,13.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Arriba una campanya per animar els ciutadans a consumir de manera local per reactivar els sectors especialment colpejats per la crisi de la Covid-19. Sabadell et necessita. L'Ajuntament la centra en el comerç, la restauració, la cultura i l'esport.
El tinent d'alcaldessa i alcalde occidental, Pol Gibert, diu que es podrà veure en diferents suports de la ciutat a partir de la setmana que ve.
A molts punts de la ciutat, perquè serà distribuïda tant els diferents mupis que veiem pel carrer, com també a vàries publicitàries, i també veurem doncs, que entitats col·laboradores també la pengen als seus establiments. Per tant, no serà una campanya doncs, que es veurà a molts punts de la ciutat i que és l'objectiu, doncs, evidentment, una campanya que formava part també del pla Covid, que es va acordar tot just abans de les vacances d'estiu, i també s'ha hagut d'acordar amb els agents econòmics doncs perquè hi hagi aquest recolzament, com deia, al sector econòmic sabadellenc.
Gibert ha fet una crida a impulsar el consum de proximitat d'una manera conscient.
Quan la pandèmia ha afectat greument sectors econòmics de la ciutat, com és el comerç o la restauració especialment, però també d'altres, doncs fer una crida a gent de Sabadell perquè també sigui conscient d'aquesta afectació i que doncs, intenti impulsar el consum en aquests establiments de proximitat que durant aquesta crisi ens han fet un servei essencial, no?, de cobrir necessitats bàsiques de la ciutadania, que han patit molt, que van fent gent de Sabadell, i també fer una crida a que en aquests moments també doncs, aquest comerç, aquesta restauració, aquest sector econòmic doncs, requereix també la ciutadania de Sabadell per poder tirar endavant.
La campanya intenta posar l'accent sobre aquesta situació d'una manera trencadora i amb un to divertit. A més, a les xarxes socials es difondran vídeos amb l'etiqueta Impulsem Sabadell. L'Ajuntament farà insercions publicitàries a diferents mitjans i convida el conjunt d'entitats i usuaris a fer-se'n ressò per tal de contribuir tots plegats a la reactivació econòmica de Sabadell.
Donar veu a les entitats sabadellenques i les seves preocupacions és l'objectiu principal de Xivarri TV, una nova xarxa social audiovisual de Sabadell. La Federació d'Associacions de Veïns i la productora Hau Audiovisual acaben de posar en marxa aquesta iniciativa que aprofitarà la plataforma YouTube i les xarxes socials per fer arribar a la ciutadania tota mena de contingut.
Xivarri TV neix per oferir informació, però també cultura i entreteniment en diferents formats. El president de la Federació d'Associacions de Veïns, Manuel Navas, admet que es volen abordar tots els àmbits possibles.
Després abrir una àrea cultural que és immensa, i entre tot el tema de música, tot el tema de teatre, de monòlogos, de 40.000 coses que van a ir llegando, incluso el tema formativo, ¿no? Nosotros nos interesa muchísimo a nivel incluso de movimiento vecinal el formar a la gente, hacer seminarios, no charlas, que es una cosa que también haremos, ¿no? Pero sí seminarios, talleres, donde la gente, telemáticos, donde la gente pueda ir formándose e informándose sobre temas determinados.
La prova pilot d'aquest projecte va tenir lloc dijous de la setmana passada i va consistir en una tertúlia sobre la situació del coronavirus a la ciutat. Ara ja treballen en nou contingut, en aquest cas cultural, per compensar l'anul·lació de la festa major de la ciutat. En parla el director de Hau Audiovisual, Carlos García Vera.
Ens va ocórrer poder trucar a totes les associacions i entitats de la ciutat perquè ens poguessin enviar un parell de vídeos per una mica per traslladar la seva situació, com estan vivint doncs, cada entitat, cada associació a aquest moment, i una altra doncs, a través d'un grup musical de Sabadell, doncs volíem muntar un videoclip i fer doncs, una mica allò, un videoclip cooperatiu per reivindicar la Festa Gran de Sabadell i així doncs, també presentar-nos, no?
Des de Xivarri TV confien que les seves propostes resultin interessants i comptin amb el suport de les administracions. Navas recorda que el projecte neix de forma totalment desinteressada, però s'haurà de finançar.
Vamos a ir viendo cómo funciona, vamos a ver la acogida que tiene entre la ciudadanía, vamos a ver también la acogida que tiene entre la gente que tiene que apoyarnos económicamente, porque lógicamente eso es una cosa que se mantiene mucho gracias al trabajo personal de gente altruista, gente que trabaja, pero también es cierto de que, claro, que son una dedicación de tiempo, que necesitamos materiales desde cámaras hasta el tema de micrófonos, en fin, 40.000 aparatos que se necesitan para poder filmar y para poder grabar.
Mentre el finançament no arriba, Xivarri segueix elaborant contingut i busca la col·laboració de les entitats per fer-ho possible. Els interessats en sumar-se al videoclip de Festa Major tenen temps per fer-ho fins al 2 de setembre.
Més notícies del dia. La millora de ferms iniciada al juliol arriba la setmana que ve al districte 3.
S'actuarà als carrers Penedès, Moianès, Lluçanès i Geranis. El carrer Penedès arrencarà dilluns al matí, s'allargaran fins dijous i suposaran el tall de trànsit entre els carrers La Llanera i Pallars i entre La Llanera i La Selva. El carrer Moianès s'actuarà a partir de dimarts i també obligarà a tallar el trànsit entre La Llanera i Pallars. Aquell mateix dia arrencarà la millora del ferm del carrer Lluçanès, amb talls de trànsit entre Penedès i Lluçanès. El darrer dels carrers on s'actuarà la propera setmana serà el carrer de Geranis, on les tasques suposaran el tall de trànsit entre els carrers de les Magnòlies i de les Gardènies.
Endesa inverteix 40.000 euros en la renovació de la tecnologia de part de la xarxa elèctrica de mitjana tensió Sabadell.
L'actuació, realitzada al carrer Gironès i al carrer Lluçanès, al barri de Can Uriac, ha consistit a substituir amb elements d'última tecnologia un total de 450 metres de línia subterrània. D'aquesta manera es vol millorar la continuïtat del subministrament en cas d'avaria a 8.500 clients d'aquesta zona de la ciutat.
Suspès el concert de Roger Pedrós previst per aquest dissabte dins del cicle Isom.
La previsió de pluja ha obligat UIU promotors a suspendre l'actuació que s'havia de fer als jardinets de l'Espai Cultura. Roger Pedrós hi actuarà el pròxim dijous 3 de setembre a les 9 de la nit. Des del 4 fins al 7 de setembre, El cicle reforça la seva programació per dotar la ciutat de propostes en les dates que s'havia de fer la festa major, suspesa pel coronavirus. Manel Fuentes, David Boix, Quim Marín, Cristian Saucedo, Joan Pera i Marinés de Riera formen part de la graella.
L'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans fa una crida a la responsabilitat davant la convocatòria d'un botellón il·legal aquest cap de setmana.
L'acte s'ha convocat per les xarxes socials coincidint amb les dates en què s'havia de fer la festa major del municipi. Per tot plegat, l'Ajuntament demana als més joves que no hi acudeixin, recordant que pot suposar un elevat risc en l'actual context de pandèmia. Així mateix, també els insta a sumar-se a les activitats culturals de la població, que s'estan realitzant amb tots els protocols de seguretat.
I els casals d'estiu d'infants i joves de Terrassa han detectat 6 positius de coronavirus entre els mesos de juliol i agost.
L'Ajuntament del municipi ha donat a conèixer aquestes xifres, que consideren mínimes, tenint en compte que han participat en aquests casals 2.316 nens i joves. Entre els 369 monitors, només s'han registrat 2 positius.
Si ahir us explicàvem que ha arribat a les llibreries la novel·la guanyadora del Premi Sant Joan BBVA, avui és el torn de la reconeguda pel Premi Joaquim Ruyra. Nascuts per ser breus, del sabadellenc Toni Mata, s'ha publicat mig any després del previst arran de la pandèmia, però amb bones perspectives de futur. Es presentarà la Setmana del Llibre en català i el 3 de setembre sortirà publicat també en castellà.
Nascuts per ser breus va ser premiat el mes de desembre passat amb el Premi Joaquim Ruyra de novel·la juvenil i havia de veure la llum el mes de març. La pandèmia va aturar-ne el llançament, però Mata considera que va ser una bona decisió.
Amb l'editorial, si el llançàvem igualment durant el boom del Covid o si el llançàvem per l'estiu o com ho fèiem, i a mi el fet d'esperar fins ara que s'acosta la Setmana del Llibre en català em sembla que és, i l'inici de curs, diguéssim, em sembla que ha estat un encert, perquè evidentment van sortir de cop també moltes novetats que havien quedat com embossades perquè ja estaven a punt d'entregar, i crec que realment la gent no estava, almenys jo, no estava molt pendent de novetats.
Per Mata, el més important és que el projecte no s'hagi aturat, com està passant amb tantes iniciatives culturals. El desig ara és poder arribar als lectors, tant joves com adults.
El llibre està a les llibreries i espero que els lectors estiguin amb salut i amb ganes de llegir-lo, perquè nosaltres tenim moltes ganes de que puguin llegir-lo per fi, tant a l'editorial com jo mateix, estàvem desitjosos d'aconseguir que això estigués en marxa una vegada.
L'escriptor sabadellenc confia que en el context distòpic postpandèmia, Nascuts per ser breus hi encaixarà a la perfecció.
Sempre és un bon moment per una distopia, perquè ara estem vivint aquesta gran irrealitat, aquesta anormalitat que ens sotragueix tant, però és veritat que vivim en una estranya distopia de manera constant. És a dir, quan no és un coronavirus, és l'abús de la tecnologia. Quan no és l'abús de la tecnologia, és la violació constant dels drets humans o dels drets del ciutadà. Aleshores, hi ha tantes coses estranyes en la nostra societat que un mirall com aquest que he dissenyat crec que sempre és d'actualitat.
Mata reconeix que durant el confinament ha escrit molt i que una de les creacions voltarà per concursos. Entre els escrits del sabadellenc n'hi torna a haver un d'humor, el gènere amb què sempre s'ha sentit més còmode.
Després de les vacances i buscant una normalitat que costa i molt de trobar, el dimarts 8 de setembre torna a aixecar-se la persiana del Cafè de la Ràdio. Cada dia repassarem, analitzarem i comentarem l'actualitat del dia Sabadell, però sense perdre de vista allò que passa més lluny de la ciutat. Ho farem asseient al reservat els i les protagonistes i passant-ho tot per la trituradora a la barra del cafè amb els nostres tertulians. Si voleu esmorzar un bon menú d'informació, teniu l'oportunitat cada dia de 9 a 2 quarts de 12 asseient-vos a una bona taula.
El Cafè de la Ràdio, amb Mireia Sanz.
Es el momento de seguir hacia adelante y las empresas son clave para la recuperación. ¿Qué cosas empiezan a ser diferentes? ¿Cuáles no cambiarán? En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos sobre cómo las decisiones que estamos tomando hoy empiezan a asentar las bases del mañana.
Podcast de Banco Sabadell, amb Toni Garrido. Escolta el programa a seonsiguis.com.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
És moment per sortir més enllà de Sabadell i de la comarca i us parlem que l'Agència Espanyola del Medicament ha autoritzat el primer assaig clínic a l'estat espanyol d'una vacuna contra el coronavirus.
Es tracta d'un assaig amb humans de fase 2 de la vacuna de la farmacèutica belga Janssen. Se seleccionaran 190 persones sanes, voluntàries, i l'assaig es durà a terme a dos hospitals de Madrid, La Paz i La Princesa, i a un de Santander, el Marquès de Valdecilla. L'assaig amb aquesta vacuna es farà a dos països europeus més, Alemanya i a Bèlgica, i es provaran un total de 590 persones.
Pràcticament la meitat dels contactes estrets de persones que han donat positiu de coronavirus no segueixen l'aïllament recomanat per evitar nous contagis.
D'altra banda, Salut sí que ha posat damunt la taula que un alt percentatge, un 87% dels positius, sí que compleix el confinament total. Durant els cribratges massius d'aquestes setmanes s'han realitzat un total de 33.298 PCRs, de les quals un 2,14%, 711 casos, han donat positiu.
El jutjat contenciós número 13 de Barcelona ha ratificat la mesura proposada pel govern de limitar les trobades i reunions a un màxim de 10 persones per prevenir contagis.
El magistrat ho considera idoni, raonable i necessari, tenint en compte que el gruix de contagis es donen en l'àmbit familiar. Amb tot, la mesura entrarà en vigor quan es publiqui el Diari Oficial de la Generalitat i estarà vigent almenys durant 15 dies.
La Conselleria de Salut treballa per declarar servei essencial al sector.
Ho està fent per encàrrec del president de la Generalitat, Quim Torra, per tal que pugui acollir-se a les excepcions dels serveis essencials davant d'un possible nou estat d'alarma. Per exemple, els actes culturals podrien seguir en cas que s'agreugés la pandèmia i tot i que seguirien sotmesos a restriccions. Tot plegat per evitar que repeteixi l'aturada del sector entre el març i el juny.
La Unió Europea imposarà sancions a una vintena dels càrrecs del govern d'Alexander Lukashenko vinculats amb les eleccions fraudulentes de Bielorússia.
Així ho ha anunciat aquest divendres el cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, després d'una reunió amb els ministres d'Exteriors de la Unió Europea. Tot i que no han transcendit els noms dels sancionats, Borrell sí que ha apuntat que la llista es podria ampliar en els pròxims dies i ha de servir com avís.
I la Unió Europea ha amenaçat Turquia amb més sancions i obstacles econòmics si no atura les prospeccions de gas al Mediterrani.
Des de la Unió qualifiquen d'il·legals aquestes activitats i ja s'està treballant en la llista de possibles represàlies. Entre aquestes hi ha la possibilitat de prohibir encara l'ús de ports europeus o posar obstacles econòmics a les prospeccions.
Moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
David de la Cruz disputarà partida demà i per segona vegada a la seva carrera al Tour de França. El ciclista sabadellenc ja es troba a Niça, on arrencarà la ronda francesa. Ho farà amb una etapa plana de 156 quilòmetres amb sortida i arribada a la mateixa ciutat de la Costa Blava.
Un Tour que enguany arriba més tard del previst per culpa de la pandèmia i també amb molts menys quilòmetres a les cames dels corredors, el que el converteix en una autèntica incògnita. De la Cruz l'afronta amb la il·lusió de qui torna a la millor cursa del món 6 anys després de la primera vegada.
Fer el Tour de França és una cosa que és genial i quan m'ho va comentar l'equip, doncs jo supercontent, no? A més, és una cursa doncs, que només he tingut l'oportunitat de fer una vegada, que va ser el 2014, i per tant, doncs, ostres, amb moltes ganes de córrer-la perquè al cap i a la fi doncs, és l'esdeveniment ciclista més important del món i és una cursa que sempre l'acostumo a veure des de casa quan estic veient la Vuelta i per tant, doncs, poder ser-hi és genial.
El paper del sabadellenc està molt definit. El Team Emirates se l'endú a França com a gregari dels dos caps de files, Fabio Aru i Tadej Pogačar, especialment en les etapes de muntanya.
El rol del Tour està ben definit, no? L'objectiu de l'equip és fer la general amb el Fabio Aru i amb el Tadej Pogačar. Per tant, doncs, bueno, serà potser la responsabilitat de la cursa que haurà més sobre aquests dos corredors. I és aquest el plan que té l'equip, no? Després està clar que la cursa doncs, pot canviar, però començar amb aquesta idea, no?, de fer la general amb el Fabio i amb el Pogačar, i després si tot va bé i la temporada continua endavant, doncs a la Vuelta a Espanya sí que tindré jo la meva llibertat i serà la meva oportunitat.
El Tour, per tant, li servirà de rodatge de la Cruz pensant en la Vuelta, on sí tindrà molta més llibertat. Per aquest motiu tornarà a ser una altra vegada el seu gran objectiu de la temporada.
Sí que és cert que també tinc allà doncs, bueno, la mirada ficada una miqueta en la Vuelta a Espanya, no? que espero que es pugui fer, que no hi hagi cap problema i per tant doncs, aprofitar l'oportunitat, no? Després del Tour doncs, acabar amb un bon estat de forma, recuperar durant aquest mes
i afrontar la Vuelta a Espanya doncs ja mirant més pel meu propi rendiment, i per tant és una cosa que em fa molta, molta il·lusió.
La Ronda Francesa arrenca demà a Niça i s'allargarà fins al dia 20 de setembre amb la tradicional arribada als Camps Elisis.
Aquest és el soroll de les màquines que treballen des d'avui al terreny de joc de la nova Creu Alta. Fa dies que està en marxa el condicionament de llocs com la sala de premsa. Avui, però, ja s'ha començat a canviar també la gespa de l'estadi creualtenc.
És una de les exigències de la Lliga de Futbol Professional. Després de 20 anys, torna a canviar-se el verd de la nova Creu Alta, adaptant-se al futbol professional amb noves banquetes i accessos al terreny de joc, tecnologia de línia de gol i bar, entre d'altres coses. Per aquest motiu, el Sabadell ha demanat no jugar a casa les dues primeres jornades, per poder enllestir les obres que són en marxa a l'estadi. Podeu trobar a radiosabadell.fm o al nostre perfil de Twitter el vídeo amb les màquines canviant la gespa de l'estadi sabadellenc.
Avui també hem confirmat que el Sabadell-Huesca de demà passat queda ajornat per falta d'efectius als dos equips. Es jugarà finalment divendres de la setmana que ve a Piràmide, als camps d'entrenament de l'equip aragonès a Osca.
S'hi ha referit un dels nous del vestidor laquinat, Víctor García, concentrat amb la resta de l'equip a la Vall d'en Bas. El valencià creu que, malgrat el ball de dates dels amistosos i el poc temps que tenen aquesta pretemporada, arribaran a punt a la primera jornada de Lliga.
És una situació estranya per a nosaltres, però crec que hi ha que adaptar-se a la nova normalitat, hi ha que intentar sumar dies, sumar entrenaments per a intentar arribar a l'inici de la Lliga el millor possible, i crec que així no serà, que no tinc cap dubte que arribarem preparat.
Un Víctor García que abans d'ahir va entrenar-se amb la samarreta del Sabadell va estrenar-se en la derrota 0-1 contra l'Andorra. Per primer cop, el jugador cedit pel Valladolid actuarà enguany com a carriler dret, sent la competència directa d'Òscar Rubio. El de Xeraco està convençut que el sistema tàctic utilitzat per Antonio Hidalgo li anirà bé.
Quan es van posar en contacte amb mi, em van explicar la idea de joc, el model de joc, i crec que és un model de joc que pot anar-me molt bé per a les meves característiques, i ara pues, agarrant conceptes d'altures, de com jugar l'equip, aquests mecanismes, i jo crec que és un sistema que és nou per a mi, però que al final m'adaptaré i crec que m'anirà molt bé.
Finalment, Víctor García també ha agraït el tracte que ha rebut per part del club i dels seus nous companys en aquestes primeres setmanes com a jugador arlequinat.
Un altre que arriba cedit d'un primera divisió, en aquest cas del Celta de Vigo, és Juan Hernández. Ahir es va confirmar aquesta operació. Dos exarlequinats com Pol Roger i Agus Medina ens ajuden avui a descobrir una mica més del perfil que acaba d'incorporar el Sabadell.
Tots dos són ara l'estranger, el primer Romania i el segon Anglaterra, però van coincidir amb Hernández i també amb Aaron Rey fa tres temporades al filial del Celta. De fet, aquell any els viguesos van disputar el play-off d'ascens. Per aquest ordre, Pol Roger i Agus Medina analitzen així les característiques del nou atacant dels sabadellencs.
Jugador molt ràpid, amb molt bon 1 contra 1, té molt bon tir amb l'esquerra i té molt de gol. El Celta B es va sortir.
Juan Hernández és un jugador i una persona increïble, que aparte de coincidir los dos años con él, lo definiría como un jugador que tiene mucha calidad, desborde, velocidad y sobre todo gol, ¿no? Los dos años que estuvimos, los dos años superó los 10 goles. No siendo delantero, siendo un extremo, son muy buenos números y yo creo que ayudará mucho este año al Sabadell en segunda división.
En l'última campanya, Hernández, que sortia d'una lesió de gravetat, va jugar els seus primers 5 partits de primera divisió a les ordres del sabadellenc Òscar García Junyent, tècnic del Celta.
En tenis taula, la Federació Espanyola d'aquest esport ha decidit ajornar la decisió sobre la data d'inici de les competicions estatals.
L'ens federatiu contemplava dos escenaris diferents en funció de l'evolució de la pandèmia, però segueix a l'espera de les reunions que està donant a terme el Consejo Superior de Deportes amb les autonomies i les diferents federacions. Així doncs, no serà fins al 10 de setembre, d'aquí a dues setmanes, quan triarà la data definitiva d'inici de les diferents lligues de tenis taula.
Més enllà de l'esport vinculat a la ciutat, cancel·lades la Copa del Rei i de la Reina d'Hoquei i patins pel coronavirus.
Així ho han decidit la Federació Espanyola de Patinatge, l'Ajuntament de la Corunya i el Liceo, l'equip anfitrió. A més, han acordat que les copes del 2021 tinguin com a seu la ciutat gallega.
I Enric Franquès és el primer fitxatge del Girona, rival del Sabadell enguany a segona divisió.
L'exarlequinat arriba a Montilivi per ocupar el lateral esquerre del conjunt gironí després d'un any al Mirandés cedit per part del Villarreal, un club que té nou accionista, el bolivià Marcelo Claure, soci de Beckham a l'Inter de Milà, que ha comprat el 35% del paquet accionarial del club gironí.
Un minut per dos quarts de vuit. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest divendres 28 d'agost. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar al portal web d'aquesta casa en radiosabadell.fm amb actualitzacions a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més notícies a la 94.6 dilluns a partir de les 10 amb els butlletins horaris. Que acabeu de passar un bon divendres i un bon cap de setmana. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.